Les 3 en punt. Actualitzem la informació en una última hora perquè la policia acaba de detenir l'home que mantenia bloquejat l'aeroport d'Hamburg, a Alemanya, després de gairebé 20 hores amb la seva filla com a hostatge, sortit del cotxe on es trobava, i l'han detingut. L'home anava armat i la policia creu que també portava explosius. La policia creu, a més, que darrere d'aquesta operació hi havia un conflicte per la custòdia de la menor. Coneixem l'última hora amb la corresponsal de RAC1 Alemanya, Laura Ruiz Trullols.
20 hores després, la policia d'Hamburg ha detingut l'home de 35 anys que havia segrestat la seva filla de 4 anys dins del cotxe a la pista de l'aeroport. Sense oposar resistència, la policia l'ha detingut. Segons que ha informat la mateixa policia, la nena no està ferida. Des d'ahir al vespre, milers de passatgers s'han vist afectats per la cancel·lació de tots els vols a l'aeroport d'Hamburg.
I pel que fa a les negociacions de la investidura, la cúpula de Junts torna a ser a Brussel·les per encaminar el final de les converses amb el PSOE. Carles Puigdemont ha convocat a la capital comunitària Jordi Turull i Albert Batet després que la negociació s'ha reactivat en les últimes hores. Fonts dels dos partits expliquen a RAC1 que el pacte està pràcticament a punt. I del Pròxim Orient, la xifra de palestins morts dels bombardejos a la franja des de l'inici de la guerra puja ja a 9.700 persones, segons ha informat fa pocs minuts el Ministeri de Sanitat de Gaza. Entre aquestes víctimes mortals, l'autoritat palestina calcula que hi ha més de 4.000 infants. Aquest nou balanç arriba després que aquesta matinada han mort una cinquantena de persones en un nou atac de l'exèrcit hebreu al camp de refugiats del Maghazi. Durant aquesta ofensiva al centre de la franja de Gaza, les autoritats palestines han denunciat 15 bombardejos al voltant d'un hospital. I l'Espanyol destitueix el tècnic Luis García.
Els mals resultats en les darreres setmanes i la falta de sintonia del tècnic amb el director esportiu Fran Garagarza han acabat de decantar la decisió del club. Luis Miguel Ramis és el més ben situat per convertir-se en el nou tècnic de la banqueta de l'Espanyol, l'ex, entre d'altres, entrenador del Tenerife. Mentrestant, el Girona, líder de la Lliga, i el Barça, que hi va sobreviure al Real Arena, estaran pendents avui del partit del Real Madrid, el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano, a partir de les 9, en directe al Superesports. El Barça, per cert, tenim llista de convocats per jugar dimarts la Champions, al camp del Shakhtar. Continuen de baixa Frenkie de Jong i Sergi Roberto.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà començarem la setmana amb temperatures més baixes.
Sí, tocarà abrigar-nos perquè vindrem d'una nit que haurà estat freda i fins i tot la següent, la de dilluns a dimarts i la de dimarts a dimecres, seran nits encara més fredes. El termòmetre pot baixar fins i tot dels 0 graus. Tindríem les primeres glaçades de la temporada de la tardor fora del Pirineu. Per tant, ambient fred de ple mes de novembre per encetar la setmana. Això sí, avui està pujant la temperatura amb aquest vent de ponent que encara pot bufar amb alguns cops una mica forts en zones de muntanya, però amb tendència a anar afluixant clarament, i també demà ja una situació marítima molt més tranquil·la, amb sol i a la tarda, amb alguns ruixats a les comarques gironines.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A partir de les 4, el Superesports, i a les 11, el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Viatge B. Bona tarda.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Notícies.
Esports. Entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge Bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Avui tornem a portar-vos d'escapada en una jornada dominical, perquè ahir a la nostra hora es va jugar a l'Osasuna Girona. I el primer que farem és agafar el cotxe per anar fins a una de les localitats més boniques de la Costa Brava. Anirem a Roses amb un objectiu molt clar: veure les seves increïbles postes de sol. I és que en aquesta població de l'Alt Empordà celebraran el proper cap de setmana l'estiuet de Sant Martí, organitzat celebrant el Festivalet, un homenatge anual a les postes de sol sobre la seva badia. Un esdeveniment que combina llum, color, però també gastronomia i música. I una altra cita per la propera setmana és la 25a edició del Rec.0 d'Igualada. Començarà dimecres vinent i és la convocatòria de tardor d'un esdeveniment que transforma el barri del Rec de la capital de l'Anoia en un gran circuit urbà de moda. Una seixantena de fàbriques de curtits es convertiran en pop-up stores de més d'un centenar de marques i dissenyadors de moda. Sens dubte, serà una oportunitat perfecta per conèixer un patrimoni arquitectònic industrial únic de casa nostra. I abans d'acabar, agafarem un avió i volarem fins a Alsàcia. Aquesta regió francesa serà la primera parada d'una ruta pels principals mercats nadalencs europeus que avui encetarem i on ens farà de guia durant les properes setmanes la periodista Elena Merín, fundadora del portal mercadillosdenavida.com. Preparats per les nostres sortides? Doncs comencem. Teniu pla pel proper cap de setmana? Us proposem anar a l'Empordà, concretament a Roses, on dissabte 11 i diumenge 12 de novembre se celebrarà un any més el Festivalet, una experiència única pels sentits, un homenatge que es fa anualment en aquesta població de la Costa Brava a les postes de sol. Per saber més detalls d'aquest esdeveniment, saludem ara mateix l'artífex d'aquesta proposta, el senyor Fèlix Llorenç, promotor del Festivalet i regidor de Turisme i Promoció Econòmica de la localitat. Fèlix, bona tarda, benvingut al programa de viatges de RAC1, el Viatge B.
Hola, bona tarda.
Bé, a mi m'agradaria saber en primer lloc des de quan homenatgeu les postes de sol aquí a Roses.
Uf, doncs ara m'has matat, perquè la veritat és que no anomenem els altres esdeveniments, sí que digues primer, segon, tercer, amb el Festivalet, no ho fem, però ja deu fer uns quants anys, anem bé 8 o 7, segur que ja fa que estem fent, la veritat és que sí.
No tenen número les edicions, encara no les esteu comptant, oi?
No, altres esdeveniments sí que els anomenem, perquè mira, va com va, però aquest no ho hem fet mai.
I com va néixer aquesta iniciativa? Perquè crec que, si no m'equivoco, va ser una mica idea teva, no?, això de celebrar l'estiuet de Sant Martí.
Sí, buscàvem alguna forma de, bé, primer de crear esdeveniments fora de temporada. Un poble turístic com Roses tenim quasi d'obligació, no?, de crear esdeveniments o activitats fora del que és la temporada d'estiu, purament dura, juliol i agost, i crear aquest tipus d'esdeveniments es va bé per atraure el públic, segon per públic que ve ja de forma regular a Roses a passar el dia, a passejar o a dinar o prendre una copa, trobin una activitat complementària a la seva visita, i finalment, però també molt important, dotar d'activitat cultural al poble i, per tant, pels rosincs.
S'ha de desestacionalitzar d'alguna manera,
exacte,
no?
Sí, la paraula que és tan difícil de pronunciar, que tots diem, però al final també s'han de fer, no? I fa temps que vam apostar per crear esdeveniments de cap de setmana, i creiem que està funcionant bé a Roses. Cada cop hi ha més gent que ve passar el cap de setmana, o només un dia, potser, només passar el dissabte o ve passar el diumenge amb la família, i aquests esdeveniments ajuden a fer aquestes activitats.
Mm-hmm. Però clar, quan ens estem referint a les postes de sol, clar, no és casualitat que hagueu escollit aquestes dates, oi?
No, perquè al final és quan són més maques les postes de sol, a la tardor, hivern, és quan són més maques, perquè el sol, el cel està més ennuvolat, i per tant és més fàcil que els colors pugin més amunt, que no, el cel està ben net, els colors vermells i morats i ocres no pugen quan es pon el sol. Ara, quan hi ha núvol, és més fàcil que hi hagi aquests colors en el cel. I per què la posta de sol, qui conegui Roses, i si no, qui no conegui, agafant el Google Maps, ho veurà perfectament, la forma de la badia de Roses, que fa com un cargol, fa que des del poble puguem mirar les postes de sol mirant el mar.
Uh-huh.
Una característica, jo diria que única, a Catalunya i potser tota la costa, bueno, la nostra costa mediterrània, no? Bueno, en aquesta banda de Mediterrani, que el sol es pon per l'esquena, Roses no, el sol es pon mirant cap al mar. Per tant, les postes de sol són úniques en aquest aspecte, que podem mirar el sol quan es pon mirant cap al mar.
Doncs aquest detall, Fèlix, és important, no? És una curiositat que no sabíem i que avui hem descobert parlant amb tu. La platja de la Perola és el centre neuràlgic, no?, del festivalet?
Sí, és el punt, com dic, el Ros es fa com un cargol, la seva badia, és el punt que més fàcil, bueno, més còmode per veure la posta de sol mirant cap al mar, i és el punt on concentrem tota l'activitat lúdica a la tarda per acompanyar aquesta posta de sol tant dissabte com diumenge.
Perquè a què ens hem d'imaginar? Aneu a veure les postes de sol allò en grup?
Bueno, en grup, en parella, sol, cadascú com bonament pugui o com li vingui de gust, no? Però sí, és un espai molt obert a la platja, al final estem al mig de la platja, amb un concert a peu de sorra, i la gent pot vindre en grup, en família, és un ambient molt, molt, molt tranquil, molt agradable, i per tant, la gent com millor li vingui pot acompanyar-nos.
Això és tant dissabte com diumenge de la setmana vinent, 11 i 12 de novembre, com dèiem. Exacte. A quina hora és la cita?
Bé, a partir de les 4 ja comença a haver-hi moviment, tant de concerts com de tastets gastronòmics, que hi ha diferents establiments del poble que ens acompanyen a peu de platja oferint-nos un tastet gastronòmic que ajuda a passar la tarda i també serveix de berenar a sopar, perquè l'animació dura fins quasi la 9 del vespre, el dissabte, i a partir dels 4 de la tarda comencen els primers concerts.
Uh-huh. Quines actuacions heu preparat per enguany?
Mira, aquest any el dissabte comencem a les 4 amb en Guillem Remisa, a les 5 amb l'Abril Graviele i a les 6 i mitja amb un concert del grup Mercabanda, i acabem amb un DJ a partir de les 8. I el diumenge fem més escuet, perquè la gent entenem que té de tornar cap a casa quan acaba l'activitat. Comencem igualment a les 4 amb un concert de Carlota Flaner, a les 5 concert de clima, i acabem a les 6 i mitja amb un DJ que acaba d'amenitzar la tarda, però com veus acabem abans perquè som conscients que molta la gent que ens visita el diumenge ve de fora i ha de tornar abans cap a casa seu per preparar totes les motxilles dels nens per l'endemà, no? O preparar-se per la jornada laboral del dilluns.
L'aparació tornada. Sí. Escolta'm, bueno, Fèlix...
Per nosaltres és sortida, per vosaltres és tornada, sí. Per nosaltres és sortida.
Això m'imagino que és una activitat gratuïta.
Evidentment, sí. Ho fem a la platja, a l'aire lliure, per estar, tothom que vingui pot vindre anar passejant des d'allà on estiguin del poble i van sentint la música fins que arribin. L'únic que es paga són els tastets gastronòmics que la gent vulgui tastar, com és evident, però l'activitat musical tot és completament gratuïta per tothom.
Centrem-nos en aquesta activitat gastronòmica que ens comentaves, no? Aquí teniu, d'una banda, picatasta, tastets gastronòmics, però també hi ha el que serien els menús del festivalet que ja van començar el dia 3 de novembre.
Sí, els hem allargat 15 dies per aprofitar-los al màxim, i són diferents restaurants que fan un menú adaptat pel festivalet, amb un preu especial pel festivalet, i sobretot amb uns productes de temporada. Això sí que els demanem, que tots els menús del festivalet siguin menús amb productes de tardor, que la gent, bueno, que al final és el que hem de promocionar, no? Tant si promocionem els productes de quilòmetre zero, hem obligats a promocionar els productes de temporada, que són els que es fan quan toca.
Teniu un producte o un plat estrella aquí a Roses en aquesta època?
Sí, el plat que ja des de fa molt d'anys, cada poble promociona un plat, no? El que fa temps molt d'anys que es promociona a Roses, el suquet de peix, que justament estem promocionant ara aquestes setmanes. És el suquet al final és un guisat de peix, un peix amb patates, que a cada casa el fan, i cada casa el fan diferent. I amb els restaurants passa el mateix, no hi ha una recepta del suquet estàndard, sinó que cada restaurant fa un suquet amb un peix o amb un altre, o d'una forma i d'una altra. Per tant, és un plat que s'adapta molt bé a tots els restaurants i s'adapta molt bé a tots els pressupostos, també, perquè pots fer-ho amb peix, pots fer-ho amb rap, o pots fer-ho amb peix de poc valor econòmic, però del valor gastronòmic. Jo molt de cop, dels càndicaps que té el món de la pesca, és donar valor en alguns peixos que no en tenen valor econòmic, com dic, gastronòmic en tenen molts, però són peixos que la gent no coneix i per tant no els demana i per tant no tenen sortida comercial, però que se'n fan grans plats, i molt de restaurants que sí que fan aquest tipus de peix més desconegut, però que tenen potser més valor gastronòmic que d'altres més reconeguts. Per tant, el suquet és un plat que s'adapta a tots els gustos i a tots els pressupostos.
Sí, de fet estic veient que la forquilla de preus és molt àmplia, no?
Sí.
Teniu menús que van des dels 18 euros fins als gairebé 90 euros. Per tant, aquí tenim per totes les butxaques.
Exacte. No, i està bé, perquè al final, Roses, tenim tot tipus de públics que ens visiten i podeu tindre aquesta oferta per la gent que, variada per la gent que ens visita, creiem que és el més adequat.
I després, paral·lelament a tot això que estem parlant, heu organitzat també altres activitats com són un concurs fotogràfic.
Sí, bueno, de fet, abans de muntar ja el festivalet, ja hi havia moltes fotos Instagram de les postes de sol de Roses. Ja hi havia força gent que veies que cap a les 5 baixaven cap a vora mar, esperar la posta de sol per fer fotos i penjar-les Instagram. Ja hi havia unes ganes de fer penjar fotos d'Instagram sobre la posta de sol, i d'aquí va ser on començar a estirar el fil. I això sí que s'ha aconseguit des del primer any, que és el concurs Instagram per donar un premi a la millor foto de la posta de sol o del festivalet que la gent hagi fet durant aquest mes.
Sí, sí, aquí tenim un hashtag que és posta de sol Roses, visit Roses, i la gent que hi participi pot optar fins al 12 de novembre a un premi.
Exacte, són un premi de 500 euros, a la millor foto que el jurat triï. Bueno, i aprofitar també a la gent que ens escolti, que si entren a l'Instagram en aquest hashtag podran veure les meravelloses postes de sols que hi ha a Roses, perquè bueno, podran veure-les aquest any i les anys anteriors, perquè el hashtag és el mateix de cada any, i veuran que, caram, que val la pena vida veure-les.
Per inspirar-nos, eh?
I tant.
Escolta'm, Fèlix, però si venim a Roses, jo crec que aprofitant el festivalet podem fer moltíssimes més coses. Podem visitar el poble i també tot el que seria la rodalia, no? A mi m'agradaria repassar amb tu doncs, alguns dels must, per exemple, aquesta ciutadella que teniu a Roses.
Sí, la ciutadella de Roses, que bueno, tothom que ha vist a Roses a la vista està just a l'entrada, però que molta gent no hi entra, li costa molt entrar-hi, o passa per davant, la veu majestuosa, però desconeixen que es pot entrar. Animals, ara és bona època per anar-hi, potser més que l'estiu, que és com la més gent tenim a Roses, com tots els pobles de costa, però bueno, que fa molta calor, i ara que ja baixa la calor, però encara hi està bé el carrer, és bona època per descobrir, per exemple, la ciutadella de Roses, entrar i descobrir la història del poble, perquè al final dintre la ciutadella tenim des d'assentaments grecs i romans, és a dir, des de fa més de 2.000 anys, fins a la ciutadella renaixentista que hi ha, que és el que l'envolta. Per tant, és una bona manera de descobrir la història de Roses i descobrir la cultura rosinca.
És obert al públic sempre?
Sí, és obert al públic, a l'entrada, i no facis dir, és un preu molt, molt econòmic. L'entrada lliure, si no és guiada, és un preu molt econòmic i gairebé simbòlic, i a dintre és entrar en un altre món, perquè tot i que està a l'entrada de Roses, atreveixes la porta de mar, que és la porta majestuosa que hi ha davant, i desapareixen els sorolls, i entres a dintre d'un gran parc verd, que és una zona molt relaxant, per anar a descobrir la història de Roses o per anar a passejar-hi per dintre, és un espai molt, molt, molt maco.
Una meravella, sí. I el casc antic, què me'n dius?
Sí, també, Roses és una vila històrica, té un casc antic també molt agradable, per la gent pot passejar, descobrir els seus comerços, descobrir els seus restaurants o bars, prendre's alguna cosa i passar també una estona agradable passejant pels carrers del poble.
També teniu el Castell de la Trinitat, que és una altra visita important.
Sí, una fortalesa d'artilleria que complementava, en època del Renaixement, militarment complementava la ciutadella de Roses. És un gran mirador de l'abadia de Roses, només per les vistes ja val la pena pujar i veure-ho, i a part hi ha un museu interpretatiu on la gent, tot el que explicava fa un moment de la història de Roses, des de l'època dels romans, entendran la situació geoestratègica important que tenia Roses durant 2.000 anys, que era un punt estratègic marítim, tant comercial com militar, ja que era el primer port natural que trobava qualsevol vaixell que vingués costejant des de Marsella. Per tant, estratègicament sempre ha sigut Roses una plaça molt important, i el Títol Trinitat està museïtzat en aquest aspecte, que la gent pugui descobrir aquesta història del poble.
Fèlix, abans ens comentaves que ara és una molt bona època per anar a Roses, per allò de que no hi ha tant de turisme com a l'estiu. Si haguéssim de trepitjar doncs, cales, platges, quines ens recomanaries?
Bueno, de cales cadascú té la seva preferida. no n'hi ha cap d'iguala, i que tothom té una o altra que li agrada més o menys, sense cap gaire rigor, diguéssim, més per romanticisme que per altra cosa. A mi m'agrada molt anar a la Pelosa, però bé, com dic, tothom té la seva preferida. El que més recomanable per a la gent que li agrada caminar és agafar, anar ben calçat, fer el camí de ronda, que les podran visitar totes una rere l'altra, i les podran, és la millor forma de descobrir-les, agafar, calçar-se bé i anar a fer el camí de ronda i visitar-les una a una.
De fet, el que podem fer és fins i tot una excursió fins al Parc Natural de Cap de Creus.
Exacte, sí, Roses, al final allà on acaba l'última casa del poble comença el Parc Natural. Estem ben bé enganxats al Parc Natural. Tenim 3.000 hectàrees de Parc Natural dintre del terme municipal. Per tant, per fer descobrir el Parc Natural, ja sigui des d'un punt de vista mediambiental o des d'un punt de vista esportiu, fent senderisme, fent ciclisme, fent BTT o fent running, Roses és un bon punt de sortida per trepitjar el Parc Natural. Ja sigui, com deia abans, fent el camí de ronda o altres itineraris que hi ha marcats per fer senderisme o BTT, adaptat a tots els nivells de dificultat, i bé, molt recomanable en aquesta època que la calor ja fluixa i que és més agradable fer esport.
I tant, i per les persones que facin una estada una mica més llarga, que es quedin un cap de setmana sencer, o fins i tot que vagin pel pont de la Puríssima, per exemple, que aquest any és gairebé un aqüeducte, doncs sí. Poden visitar, per exemple, les runes d'Empúries, el Museu Dalí o Empúria Brava.
Exacte, des de Roses és un bon punt de sortida per descobrir tot l'Empordà, com has dit tu, descobrir el Museu de Vida Figueres, o anar Cadaqués una tarda a veure Port Lligat, anar a veure Sant Pere de Roda, anar a veure a Vilabeltran, el monestir. Al final, Roses és un bon punt, un bon hub on descobrir totes les virtuts que té l'Empordà, tant a nivell històric, que estem demanant, o a nivell gastronòmic, o altres nivells culturals, que l'Empordà és molt ric en totes aquestes coses, i és molt difícil potser anar-hi des de l'origen, no? Des d'allà on viuen la gent que ens visita, però des de Roses tenen una bona base per anar descobrint-ho.
I per complementar tot el que ens estàs explicant, se m'acudeix fins i tot també fer una visita a la casa natal de Dalí, que ha obert a Figueres.
Sí, no encara l'he pogut veure, he vist només el reportatge que havien fet, però sí, sembla que és prou interessant per anar a passar-hi un dematí o una tarda i descobrir-la. Al final, de Roses a Figueres són res, 20 minuts encara, no? 20 minuts agafant el cotxe i aparcant-lo. Vull dir que és fàcil d'arribar-hi. I, bueno, és una altra sortida que poden fer, bueno, aprofitar la gent, i tant.
Escolta'm, si venim a Roses, pel que fa al allotjament, quina oferta ens trobarem ara en aquesta època?
Bé, evidentment no estan tots els hotels oberts, però els hotels més cèntrics al poble sí que els troben oberts, i si no, l'oferta d'habitatges turístics és molt elevada a Roses, tant a l'estiu com a l'hivern, i per tant la gent no trobarà problemes en trobar el seu tipus d'allotjament preferit, fins i tot hi ha algun càmping que no tenca. És a dir, que hotels des de 3 a 5 estrelles oberts, càmpings oberts, allotjaments turístics també oberts. Per tant, l'oferta d'allotjament és 100% oberta a tothom.
Doncs Fèlix Llorenç, promotor del Festivalet, d'aquest festival que és un homenatge a les postes de sol a Roses, regidor també de Turisme i Promoció Econòmica de la localitat. Enhorabona per la idea, esperem que torni a ser un èxit com ho és cada any, i escolta'm, en tornem a parlar l'any vinent.
Perfecte, moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Adéu.
A RAC1, viatge bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
Molta atenció als amants de la moda, la música, al menjar al carrer, perquè el proper dimecres 8 de novembre arrencarà a Igualada la 25a edició del Rec.0, el festival de pop-up stores de referència. I per saber què han preparat els seus organitzadors per aquesta edició tan especial, saludem ara mateix la Marina Iglesias, cofundadora del Rec.0. Marina, bona tarda, benvinguda al Viatge B de RAC1.
Bona tarda a tots.
Bé, primer de tot, moltíssimes felicitats perquè celebreu un quart de segle d'història que es diu aviat, eh?
Són 25 edicions, que són, serien més o menys uns 14 anys fa que vam començar. Vam començar el 2009. Vam estar aturats 2 anys, però realment sí, celebrem 25 edicions.
Uh-huh. Això vol dir que heu anat fent 2 edicions per any?
Sí, han sigut 2 edicions per any. Nosaltres sempre fem l'edició doncs, de primavera, l'edició de tardor, una és al maig, l'altra és al novembre, i sí, aquest any celebrem 25 edicions que portem. Vam començar el 2009.
Fareu alguna cosa especial?
No, en principi no. Nosaltres sí que pels 10 anys, quan vam fer el 10è aniversari, que just va ser el 2019, abans de la pandèmia, sí que vam celebrar-ho més amb un recull d'exposicions i una mica fer doncs, com un viatge amb els 10 anys que havíem celebrat. Però bueno, amb els 25 anys no, vull dir, no fem res especial, simplement doncs, ho comentem i convidar tothom a participar-hi.
Va, abans d'anar amb tot el que heu preparat per enguany, m'agradaria fer una mica de remember amb tu i que ens expliquis com va néixer el REC.
Mira, el Festival del REC va néixer doncs, el 2009, com et comentava, en un barri industrial, el barri del REC d'Igualada, que tradicionalment havia sigut un barri on hi havia hagut una activitat adobera impressionant. Hi havia hagut doncs, al voltant d'unes 250 empreses de curtits en funcionament, i al llarg dels anys, amb les diferents crisis, amb les circumstàncies, van anar tancant. I actualment hi ha al voltant de 25 empreses que funcionen. Això què vol dir? Que hi ha una quantitat d'edificis industrials en desús, vull dir que no s'utilitzen, que van anar tancant i que van a quedar doncs, sense cap mena d'activitat. I el 2009 hi havia ocupat coincidir amb un pla urbanístic doncs, que potser no conservava gran part d'aquests edificis. Ens vam ajuntar una sèrie de persones que vivíem i treballàvem al barri del REC doncs, per poder fer alguna activitat i donar-lo a conèixer. Clar, el barri del REC és, imagina't, un barri industrial, la indústria de curtits, una indústria doncs, molt dura. I clar, és un barri que vivia molt d'esquena a la ciutat. Llavors doncs, vam començar a pensar idees de com poder portar gent a la ciutat d'Igualada, a més un mes de novembre, imagina't, a la Catalunya Central, i se'ns va acudir doncs, això, convidar a marques de moda, perquè també Igualada doncs, té una tradició tèxtil molt important, recuperar una mica aquelles botigues de fàbrica que havien existit fa anys i recuperar-ho i fer com una mena de festival de pop-up stores, que en aquell moment se començava a sentir el tema de pop-up stores o botigues efímeres. Vam convidar a 10 marques i bueno, va ser tot un èxit perquè bueno, a partir de llavors la següent edició es van duplicar aquestes marques, es van duplicar els visitants i bueno, doncs el que va passar doncs, és que el barri va començar, la gent se'l va començar a mirar una mica diferent, es va començar a donar a conèixer. I a la vegada que tu pots anar doncs, a una botiga a comprar roba o descobrir diferents marques i dissenyadors, doncs pots anar descobrint també el patrimoni, el increïble patrimoni industrial doncs, que hi ha al llarg del barri del REC.
Això et volia comentar, perquè una de les activitats que fareu durant aquests 4 dies de REC seran visites guiades.
Exacte, o sigui, el festival, nosaltres el definim com festival de moda, música, menjar de carrer i patrimoni, el que et comentava, no? Llavors, moda és el que també doncs, ens defineix, no? És un festival on, ja et deia, quan vam començar amb 10 marques, actualment hi ha més de 100, hi ha música, hi ha gastronomia i també hi ha patrimoni. Llavors, volem que el visitant que ve al REC, a part de que l'escenari és molt singular, vull dir, tu pots estar comprant en botigues de moda i de dissenyadors doncs, amb un escenari molt diferent, que també tinguis la possibilitat doncs, de visitar i de descobrir el procés adober doncs des del passat, perquè hi ha visites guiades totes gratuïtes, doncs hi ha visites guiades al Museu de la Pell, on pots veure com era el procés d'adober abans. Hi ha visites guiades amb fàbriques en actiu, es pot visitar Cal Badia, on pots veure actualment com és el procés d'adobar doncs, la pell. I després també fem unes visites guiades, que és una mica veure el futur, o com pot ser un d'aquests edificis si tots es transformessin, que és una mica el que nosaltres reivindiquem, és a dir, que el barri pot convertir-se, aquests edificis es podien reconvertir en altres espais, doncs cada edició ensenyem una mostra doncs, d'edificis d'aquests antics recuperats i reconvertits doncs, en estudis de dissenyadors, estudis de pintors, espais de coworking, etc. I cada edició doncs, n'ensenyem 3 o 4, hi ha com sí, unes sí, visites guiades també.
Organitzeu un viatge pel patrimoni industrial del barri del Rec. Una de les coses que fareu dijous 9 de novembre a les 11 és celebrar el Rec Portes Obertes.
Exacte, aquí celebrem, doncs, sí, sí, celebrem el Rec Portes Obertes, on es poden visitar, en aquest cas, tres espais reconvertits, que havien sigut o tintoreres o empreses de curtits, reconvertits amb nous usos, que és una mica el que nosaltres portem reivindicant des d'aquell 2009 que vam començar. És a dir, que el barri del Rec, tota aquesta quantitat d'edificis que estan en desús, doncs es poguessin reconvertir en un canvi d'usos i de normativa, es poguessin reconvertir doncs, en altres espais, o inclús en botigues, o inclús en habitatges, etc.
Una d'aquestes antigues tintoreres que es podrà visitar enguany al REC.0 és la Adoberia.
Exacte, aquí la Adoberia és on nosaltres, els REC Stores, l'empresa, doncs, tenim les nostres oficines, i on també doncs, hi ha l'estudi del Jordi Ribaudí i de la Mar Ribaudí. És una antiga tintoreria que doncs, es va... de tres plantes, es va reconvertir i actualment doncs, és un espai on hi ha diferents professionals del disseny i nosaltres també tenim les oficines.
També obrireu la Bastida, no? Què ens pots explicar d'ella?
La Bastida també és un espai que també estava dins de tota una zona doncs, on hi havia empreses de curtits i un grup de joves, el 2011, doncs es van ajuntar, van muntar com una cooperativa i és un espai culturalment molt actiu on els caps de setmana doncs, hi ha concerts, hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha moltíssimes activitats i es podrà veure doncs, bueno, a l'espai que ens ha convertit, també en una mena de pati. Al costat just d'aquesta Bastida també hi ha un espai amb una mena de boxes on diferents músics igualadins doncs, hi van assajant i han assajat durant molts anys. Vull dir que és un espai culturalment molt actiu.
I de la Creueta?
I de la Creueta també és una antiga adoberia que també s'ha reconvertit recentment en un espai de coworking on es poden llogar les sales, on hi ha diferent gent que té el seu espai per treballar-hi i que també doncs, és un atractiu molt interessant i que també ha començat doncs, a recuperar una zona del carrer Creueta on s'estan també, o sigui, a partir d'aquí estan naixent altres locals que també reconvertiran.
Veig el programa que també hi haurà visites guiades gratuïtes cada dia a les 11, com aquesta que he organitzat a l'antiga adoberia Cal Granotes.
Exacte, això és el que et comentava. Aquí pots descobrir, és una mica veure el passat i la tradició adobera que té Igualada, que té moltíssims anys, i aquí doncs, és igualment una visita guiada gratuïta on pots descobrir doncs, el passat adober i com abans es feien el món dels curtits.
I també hi ha una visita que es diu Història d'Igualada, el Rec i les adoberies.
Sí, sí, aquesta és molt interessant. Es comença des del centre de la ciutat i es va baixant i també es veu una mica com va canviar la morfologia de la ciutat en base al barri d'Ober i doncs també és una visita que també crec que és la segona edició que la fem i també doncs és molt, molt apreciada i la gent li agrada. O sigui, Igualada és una ciutat on la indústria dels curtits doncs, ha sigut una indústria molt, molt important on moltíssimes famílies, moltíssima gent, moltíssims treballadors han estat vinculats al llarg dels anys i que també ha afectat doncs, a la forma doncs, de la ciutat, no? I de les dinàmiques doncs, de l'entorn.
La veritat és que l'agenda cultural del REC.0 és molt, molt diversa. Compteu amb més d'una vintena d'activitats per a tots els públics. Quines destacaries, Marina?
A veure, nosaltres, és el que et comentava al principi, o sigui, a part de les 63 velles fàbriques convertides en pop-up stores de marques de modes i dissenyadors, si es complementa doncs, amb concerts, amb gastronomia, hi ha més de 40 punts de restauració amb diferents ofertes gastronòmiques, des de restauradors que venen directament aquí i s'instal·len durant 4 dies, a food trucks que també doncs, fan propostes doncs, per tot tipus de gustos. I després hi ha dos escenaris on doncs, al llarg de tots els 4 dies doncs, també hi haurà diferents concerts. Concerts de swing, concerts, per exemple, de la Marta Knight, després també hi ha una dansa, el dimecres també hi ha una dansa urbana, o sigui, una mica per tots els públics. La Marta Knight, l'Albert Nieto, Marta Vidal, el grup Avalon, etc., també hi ha monòlegs. Després també, molt interessant, també hi ha unes xerrades a la planta El Rec Imperdible, que és una planta on hem agrupat totes les marques i dissenyadors locals i de moda sostenible, i allà hi haurà tallers d'upcycling gratuïts, hi haurà el mercat d'intercanvi, també dimecres i dissabte, I després també hi haurà xerrades. Hi haurà xerrades, hi ha una xerrada a la Marta Pontnou el dimecres, hi ha una xerrada sobre reduir el tema del reciclatge també divendres. Tot això ho trobareu a l'agenda, que igual ara us ho estic dient molt ràpid. Però
Déu-n'hi-do, és que és un no parar, això, és un no parar.
Sí, és que t'ho estic dient tot, però això millor a l'agenda, us convidem, entreu a la web, mireu l'agenda, però vull dir que n'hi ha per tots els públics. Després també dissabte també hi ha tallers infantils, doncs pels més petits, al Petit Rec, que és tot un pati, també és un antic hort urbà on s'hi concentren més d'una vintena de marques de nens i on també es fan alguns tallers el dissabte, i etcètera.
I sobretot això, tenen cabuda moltíssims dissenyadors de casa nostra.
Sí. Hi ha un gran percentatge dels dissenyadors que participen al Rec són catalans, però també hi ha marques internacionals i marques de fora.
Algun consell que vulguis donar a les persones que vulguin venir al Rec d'enguany? Jo recordo haver anat, va ser una experiència única perquè no havia vist mai doncs, aquesta activitat a Igualada. A més, m'hi vaig quedar a dinar molt bé allà. Què oferiu en aquest sentit als oients? A les persones que no hagin anat mai, que vulguin anar per primer cop, bueno, què haurien de tenir en compte?
Bueno, jo els convido a venir amb calma, vull dir, veniu... També hem habilitat una zona d'aparcament a 5 minuts del barri del Rec. Poden deixar el cotxe, poden agafar un bus que els portarà gratuïtament fins al mig del barri del circuit i aquí començar a agafar un plànol i començar a passejar, a observar, a mirar. Realment l'escenari és molt diferent, vull dir, a part de la música, de les marques, dels dissenyadors, vull dir, del que et pots trobar, doncs deixar-se portar per diferents carrerons. També a la vegada que veus botigues en funcionament també veus fàbriques de curtits que també estan funcionant, vull dir que aquesta mena de contrast és molt interessant. Diferents patis gastronòmics, vull dir, amb concerts, però també hi ha raconets, placetes petites, vull dir que no només és dos grans patis, sinó que al llarg del circuit és com deixant-te perdre i aniràs trobant com petites sorpreses a nivell estètic també, doncs, bueno, disfrutar i passar doncs, un bon dia.
I Marina, quan acabi aquesta edició, la propera, imagino que ja teniu el calendari, no?
Sí, la propera serà la segona setmana de maig, com sempre, en fem una al novembre i en fem una al maig, i sí, ja ho tenim programat, ja comencem ja també, vull dir, ara tenim aquesta, per suposat, que comença dimecres, que en tenim moltes ganes, i bueno, que esperem que sigui una bona edició. Vull dir, tenim ja propostes molt interessants.
Ho serà, segur que sí. Amb tot el que heu preparat, estic convençuda que serà tot un èxit com ho és cada cop que organitzeu aquest Rec.0. Marina Iglesias, que vagi molt, molt bé i enhorabona a tot l'equip.
Moltes gràcies a vosaltres, us esperem.
Una abraçada, adeu.
Una abraçada, merci.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrada ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1. Aquest diumenge a les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. A les 4, Barça-Sevilla de la Lliga Femenina de Futbol. A les 6, el Gran Premi de Brasil de Fórmula 1. A 6:45, Joventut-València de la Lliga ACB de bàsquet. I a les 9, Real Madrid-Rayo Vallecano de la Lliga Masculina. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports de RAC 1. Superesports de RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC 1. Tots som u. RAC 1.
Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit?
Què et vaig dir ahir, Joel? Què et vaig dir? Que em tractis de vostè. De vostè. Els que tenim un onda se'ls tracta de vostè.
Sí. Perdoni.
M'heu preparat la torrada de caviar i el resum de premsa internacional? I què és aquesta olor?
És la redacció, Marc, que estem al costat dels esports.
A mi no em parlis així, que tinc un ondes.
L'helicòpter estarà a la porta, esperant-te quan acabi el programa.
A veure si és veritat, que ahir vaig haver de trepitjar carrer. I un ondes no trepitja el carrer.
Això que sona què és? Això no és un helicòpter, això és una festa d'helicòpter. Arnés!
No, jo em sembla que portaré l'ondes aquí cada dia, al meu costat. Perquè sempre que veu qui esteu treballant, em lamentes.
Senyor Giró, ja té a punt la catifa vermella per entrar a l'estudi.
De dilluns a divendres, a la 1, vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest any, sí. Vuitens de final a la vista. Aquest dimarts, Shakhtar Barça, des de 5:45, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. I després, la resta de la jornada de Champions fins a les 11 amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Milan París Saint-Germain, a l'Atlètic de Madrid Celtic de Glasgow, al Manchester City Young Boys i al Porto Anvers del grup del Barça. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest dimarts, tarda nit de Champions a RAC1.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Sintonia de Mapa RAC1, sintonia de concurs, i això vol dir que hem de sortejar els 2 bitllets d'avió anada i tornada per a 2 persones amb destinació nacional o internacional amb la companyia Vueling, que varen posar en joc la setmana passada. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, us demanàvem que ens diguéssiu a xarxes quin viatge us agradaria fer abans d'acabar el 2023. I hem corroborat que teniu moltíssimes ganes de viatjar abans que acabi l'any, perquè la veritat és que hem arribat a rebre un miler de missatges entre totes les xarxes i els correus electrònics. Per tant, estem molt contents. I ara és moment, Dani, de fer-ho del bombo, on tenim tots aquests participants, i desbrinar qui és el guanyador o guanyadora. Aquí tenim el número i correspon a Mariona Gusi Torres. La Mariona ens enviava un missatge que ens deia que a ella li agradaria anar amb l'Arnau MT a Egipte, que ja fa massa temps que els ronda pel cap i que els fa falta una bona excusa. Doncs, Mariona, aquesta excusa us ha fet guanyar aquests 2 bitllets d'avió per tots dos per viatjar a Egipte o allà on vulgueu. Així que un aplaudiment ben fort per vosaltres, i la setmana vinent et contactarem, et direm com podràs gaudir del teu premi, i a la resta d'audients, continueu molt atents al viatge bé, perquè molt aviat segur que tindrem més premis i més sortejos.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Ja ha començat la temporada de mercats de Nadal a Europa. Sabem que sou molts els que ja esteu planificant escapades nadalenques amb aquesta excusa, i per això, si encara no teniu massa clar en quina direcció volar, doncs hem pensat que seria interessant, com ja venim fent les darreres temporades al Viatge de RAC1, demanar-li a la periodista i blogger de viatges Elena Merín que ens acompanyi durant aquestes properes setmanes i que ens inspiri una miqueta. Ella és la creadora del portal mercadillosdenavidad.com, i aquesta temporada 2023, doncs, ens farà una ruta pels millors mercats nadalencs. Elena Merín, bona tarda.
Hola, Esther, encantada d'estar aquí amb tu.
Benvinguda, igualment. A més que recordo que les últimes temporades hem hagut de fer la secció per telèfon amb la pandèmia i amb situacions diverses, i avui estem molt contents que estiguis a l'estudi.
Ara ens veiem cara a cara, doncs, per parlar d'aquestes destinacions tan xules.
Sí, de fet, ja et vàrem tenir aquí el mes de setembre fent un road trip amb la Gemma Santiago, també de Divinos Sabores, del portal gastronòmic. Vàrem anar a la Rioja plegades, però avui canviarem directament de destí, canviem una miqueta el decorat i anem a fer, a més, un dels teus viatges preferits de l'any.
Cada any em reservo uns dies i escollo una destinació diferent, doncs, per veure aquests mercats de Nadal, aquest ambient nadalenc, doncs, que tan màgic és.
Fa molt que ho fas, això, Elena?
Doncs fa una mica abans de la pandèmia.
I escolta'm, això de crear un blog específic, ho vas fer perquè no n'hi havia cap? Per quin motiu va ser?
No n'hi havia cap, sí que vaig veure l'oportunitat i veia que era un contingut que s'anava com llegint bastant, que s'anava posant de moda. De fet, l'any passat penso que va ser un any molt bo a nivell del blog, i la veritat és que ara ja penso que aquí a Catalunya, doncs, és un viatge, doncs, que ja la gent té en ment.
I tant, sí, hi ha hagut un boom, sens dubte, dels mercats de Nadal, i quan arriben aquestes dates ja comencem a veure, sobretot a xarxes, doncs, persones que van a diverses destinacions europees i que pengen fotografies, que comparteixen, que els mateixos destins també doncs, promocionen aquesta època de l'any. I el que dèiem a l'inici, no?, que és l'excusa per fer alguna cosa també durant Nadal, que ens encanta viatjar. I els que ens agrada viatjar ens inventem el que sigui per sortir de casa.
Exacte, no és només anar de compres a Nadal, sinó que aprofitem, viatgem i veiem com es celebra en altres llocs.
I aquest any cap a on aniràs?
Aquest any doncs, vull fer una ruta per Suïssa, per pobles nadalencs i també algunes ciutats, Montreux, Zúrich, Lauterbrunnen, i espero que estigui una mica nevadet.
Quan ho faràs això, Elena?
Ho faré la tercera setmana de desembre, després del pont, uns dies, i bé, la veritat és que tinc moltes ganes.
Home, normal, t'hauràs d'abrigar, perquè a Suïssa fa fred.
Fa fred, però amb algun vinet calent això passa una mica millor.
Molt bé. Doncs escolta'm, avui iniciem aquest recorregut de la temporada 2023 de Mercats de Nadal i ho fem a Alsàcia. Ja hi vàrem anar la temporada passada. Vull saber per què insisteixes en que hem de parlar d'Alsàcia. Per què?
La veritat és que Alsàcia és com el viatge iniciàtic de moltes persones que volen conèixer com són aquests mercats de Nadal, que tant veuen per xarxes, que tant han sentit a parlar, i és una destinació que està molt propera a Catalunya, relativament, fins i tot pots arribar en cotxe, uh-huh. I és una de les més visitades i una de les destinacions estrella dels mercats nadalencs.
És una regió francesa, eh?
Exacte, és una regió francesa tocada amb Alemanya.
Allà, què seria el més destacat?
Llavors, els seus mercats de Nadal són molt populars per la seva decoració, està molt cuidada també per la seva il·luminació i la seva tradició, ja que, per exemple, Estrasburg celebra un dels mercats de Nadal més antics d'Europa. Llavors, a banda de visitar aquesta, la capital d'Alsàcia, que és Estrasburg, també podeu gaudir d'aquesta màgia del Nadal Alsàcia, del Noel francès a altres pobles, que els seus centres històrics conserven una arquitectura medieval, que és el gran reclam també d'aquesta regió, com per exemple Colmar.
Fantàstic. Escolta'm, quines recomanacions ens donaries per preparar un primer viatge iniciàtic, com tu deies, a Alsàcia? Per Nadal.
Si teniu la intenció de visitar Alsàcia per aquestes dates, doncs alguns consells us poden anar bé. Per exemple, heu de saber que la majoria de mercats nadalencs, com els d'Estrasburg, els de Colmar, els de Mulhouse, els de Riquebier, obren de dilluns a diumenge a partir de la tercera setmana de novembre i fins al dia de Nadal, tot i que alguns allarguen una mica més la data fins a cap d'any. Uh-huh. Llavors, això, obren de dilluns a diumenge. Hi ha més dies a banda del cap de setmana, que és quan la majoria de persones els visiten, i llavors, entre setmana, potser estan una mica més descongestionats.
Perfecte. Això tenint en compte, si la gent es pot agafar vacances entre setmana, doncs anirem als mercats, que no trobarem tanta gent i serà més fàcil la visita.
Exacte. Jo, de fet, us recomano, sobretot si agafeu el pont de desembre o algunes dates abans del pont i després, la veritat és que es nota si vas entrar de dilluns a divendres, l'ambient està més relaxat i es gaudeixen.
El pont de desembre, que aquest any és directament un aqüeducte, perquè les persones que es puguin agafar tots els dies fan pràcticament una setmana sencera.
I doncs mira, doncs aquí a Alsàcia doncs, és un bon destí perquè de veritat podeu fer una ruta de diversos dies i hi ha opcions molt interessants.
Després hi ha mercats de Nadal que són específicament de cap de setmana, no?
Sí, Alsàcia té aquesta curiositat que alguns dels pobles celebren aquests mercats de Nadal només en unes dates determinades. I especialment com per exemple Ribeauvillers, Berghem o Kaisersberg. I llavors la majoria doncs, ho fan, per exemple, a Ribeauvillers els dos primers caps de setmana de desembre i altres doncs, en altres dates. Llavors heu de considerar que no tots estaran oberts de dilluns a diumenge.
Uh-huh. Com ens recomanes tu fer aquest viatge a Alsàcia? En quin transport? Ens deies que es podien anar en cotxe, no sé si són moltes hores. Què és el més recomanable en aquest sentit?
Podeu arribar en cotxe des de Catalunya, és un viatge doncs, potser d'unes 8 o 10 hores, depèn del que on vulgueu parar, però també teniu altres opcions, per exemple, a Alsàcia en tren. Hi ha una línia que connecta la capital, Estrasburg, amb, per exemple, Colmar, que és el poble més popular d'Alsàcia al Nadal, uh-huh. I també Mulhouse, que és una altra ciutat també amb mercats de Nadal força interessants. Llavors, si voleu a Alsàcia i voleu estalviar una mica, no llogar un cotxe, us podeu moure amb tren. És una opció que us recomano. Jo, de fet, el primer cop que hi vaig anar...
Sí? I com va ser l'experiència? Bona?
Doncs em va agradar molt, perquè a mi m'agrada molt viatjar amb tren i ho vaig trobar molt còmode. Vaig arribar a Basilea, vaig veure Colmar i Estrasburg i... fantàstic.
Després ens volies parlar també d'una recomanació que té a veure amb uns autobusos. Quins autobusos?
Sí, a banda doncs, de poder moure's amb tren, hi ha una altra opció, que són les navets de Noel. Són uns autobusos llançadera que connecten en diverses línies, en 5 línies, Colmar, que és el poble més famós, amb els pobles que hi ha al seu voltant i que també celebren mercats de Nadal molt populars.
Molt
per
bé,
exemple,
molt bé.
Kaisersberg, Riquebier, Ribor-Villet, Eggisen, Turheim i fins i tot Munster. Hi ha uns 4, 5, 6 pobles que podeu complementar doncs, si visiteu aquesta zona.
On podem comprar el bitllet, Helena?
El bitllet el podeu comprar doncs, a la web de Navets de Noel, que té aquest nom, fàcilment, i si no també a les oficines de turisme d'aquestes poblacions.
Uh-huh. Ara hi ha moltíssimes persones que disposen d'autocaravana. És una opció també per fer aquest mercat de Nadal a Alsàcia?
És una opció perquè Alsàcia està a França, que és un paradís, crec, pels autocaravanistes. Llavors, Alsàcia doncs, també té zones habilitades. Hi ha càmpings al costat de molts d'aquests pobles nadalencs. Sí que a vegades, doncs, quan se celebren, per exemple, mercats de Nadal molt concorreguts, com els de Riquebier i Ribeauvillet, que se celebren el mateix cap de setmana, sí que doncs hi ha molta gent i pot ser una mica difícil d'aparcar, però bé, hem de tenir una mica de paciència i intentar doncs, moure's una mica i trobar lloc.
I escolta'm, als que ens agrada volar, ens agrada l'avió, quina opció ens dones?
Podeu arribar a Alsàcia amb un vol directe a Estrasburg, que és la capital, però també una opció que surt, jo és on normalment he volat, és Basilea, és una mica més low cost.
Suïssa.
A Suïssa. Llavors, Basilea és una ciutat que està molt a prop de França i Alemanya i, de fet, el seu aeroport és un aeroport que està compartit per tres països. Tens la porta per sortir per Suïssa i la porta per sortir per França i per Alemanya. Llavors, des d'allà després, doncs, hi ha molt bones connexions amb Alsàcia, com us he dit, amb tren o podeu llegar amb cotxe.
I si disposeu de temps, us recomano moltíssim la visita a Basilea. Nosaltres en vàrem parlar fa dues temporades aquí al Viatge B. Per tant, us podeu descarregar el podcast amb totes les explicacions i realment aquesta ciutat suïssa és una destinació fantàstica. Helena, m'agradaria que ens fessis una ruta, no sé, per les persones que tinguin, per exemple, 4 dies i puguin visitar Alsàcia. Com podria ser aquesta ruta?
Doncs mira, podeu començar per Colmar, que és el poble més popular per una visita d'Alsàcia al Nadal. Llavors, aquest 2023 celebra els seus 6 mercats de Nadal del 23 de novembre, sempre que solen començar la tercera de novembre, fins al 29 de desembre. Aquest sí que allarga una mica més del Nadal europeu, que heu de tenir en compte que sol acaba el 24 de desembre. Però en
el és diferent que el nostre, eh?
És diferent que el nostre. Hi ha molta gent que igual diu ah, doncs vull anar el 28 de desembre a mercats de Nadal d'Europa. Doncs pues, cal trobar els que segueixen oberts.
O el 6 de gener.
O el 6 de gener, també. I llavors, aquest sí que allarga. Llavors, dels 6 mercats de Nadal que se celebren, us recomano el de la plaça de l'Ancien Duent, que és la plaça principal de Colmar, era una antiga duana. Uh-huh. I els mercats per nens de la zona de la Petite Venise, que és una zona doncs, amb canals i que també és molt pintoresca. A banda, doncs, a Colmar també hi ha un carrer amb unes il·luminacions, amb una zona il·luminada que veureu a totes les xarxes socials, que es troba a la Rue des Marchands, que està darrere de la plaça de l'Ancien Duent.
Una zona molt maca que aquí els instagramers...
Allà hi ha sempre gent fent reels, fent stories, perquè la veritat és que llueix molt.
Farà les seves delícies. Molt bé, ja tenim la primera jornada d'aquestes 4 a Alsàcia. Què faríem la segona?
La segona, doncs, us proposaríem o podríem anar a dos pobles que celebren també mercats de Nadal i que són dos pobles també molt pintorescos. Aquí tot és a França, tot està molt ben cuidat i es ve molt bé el turisme.
De compte, directament.
S'ha de dir. Sí, llavors, en el cas de Riquebier, trobareu mercats oberts del 25 de novembre al 21 de desembre. Aquests sí que obren de dilluns a diumenge durant aquestes setmanes. I és un dels pobles, és difícil destacar algun, però aquest realment és espectacular per la seva arquitectura d'entramat. Són cases molt grans, amb façanes, imagineu-vos doncs, com unes bigues de fusta en vertical i d'altres en horitzontal, això són els entramats, i que se'l coneix com el poble de la Bella i la Bèstia.
Ah, doncs ha de ser preciós.
És preciós. No està clar que Disney potser es centrés només en aquest poble doncs, com a escenari d'aquesta pel·lícula de dibuixos.
Vols dir que s'inspirés?
Sí, li diuen així, però... suposadament també es va fixar en altres pobles.
Val.
Però ja, jo diria que cada poble diu que és el poble de la Bella i la Bèstia.
Sí, si s'atribueix. Sí, home, clar, és una manera de vendre'l també, no?
Sí, exacte. Jo ho he vist moltíssima gent que em pregunta i quin és el poble de la Bella i la Bèstia? Diu, bé, doncs pot estar inspirat en Enrique Vier.
Uh-huh. Aquest mercat nadalenc, quins dies obre?
Aquest obre del 25 de novembre al 21 de desembre.
I a més, després de visitar aquest mercat, on ens portaries? Què ens recomanaries?
Podeu anar a Ribeauvillé. Aquest és un mercat d'aquests limitats que només obre el 2 i el 3 de desembre i el 9 i 10 de desembre, és a dir, els dos primers dissabtes i diumenge de desembre. La resta de dies està tancat. Llavors, és molt pintoresca Alsàcia perquè sí que ja de nou trobem cases amb arquitectura entramats, un centre patronal, però sobretot perquè celebra un Nadal medieval. Un Nadal medieval amb juglars, amb els venedors de vi calent, els venedors de galeta de gingebre, els venedors de pastissets, es vesteixen de donzelles, de monges, fins i tot hi ha un campament viking.
Fantàstic, molt bé.
I això ho fan doncs, al llarg del carrer principal del poble, que el creua i el divideix en dos.
El carrer Major, fantàstic. Va, anem, Helena, per la tercera jornada.
Seguim pels pobles més pintorets d'Alsàcia, també al Nadal. Llavors, Eggisheim és un altre poble que està molt a prop de Riquebier i de Colmar. Celebra el seu mercat de Nadal del 24 de novembre al 30 de desembre. Llavors, es tracta d'un poble petit. Els seus mercats de Nadal són petits. Potser són 6 o 7, 8 xalets en diversos punts. Però és un poble realment amb molt d'encant perquè conserva, doncs, la seva estructura medieval, està com amurallat, i al centre doncs, hi ha una única plaça, la plaça du Marché, amb una font, la veritat és que tot ple de flors, molt de compte. I segurament que heu vist a xarxes socials doncs, algun carrer que es divideix en dos i una caseta enmig, jo ho he vist moltíssim, sí, això és l'Epigenoa i està en aquest poble. Si aneu a aquesta zona, també veureu molta gent fent fotografies, reels, etc. Podem anar una mica més al nord, ja als voltants d'Estrasburg. Llavors, en Auvernay també celebra mercats de Nadal, en aquest cas del 24 de novembre al 30 de desembre. I aquí doncs, trobareu quatre mercadets de Nadal. De nou, el principal és el de la Place du Marché. De fet, els mercats de Nadal, en el seu origen, eren com aquests mercats setmanals que es fan en molts pobles.
Mercats de fruites, de verdures, de gastronomia.
Exacte, llavors habitualment està clar que doncs, trobar-los a la plaça dels mercats a França doncs, té lògica. Llavors és un poble que havia estat amurallat i també doncs, és molt pintoresc, amb una porta, i hi ha molts llocs per menjar, perquè el Nadal a Europa és per menjar, per beure, doncs per estar al carrer.
Uh-huh. Anem amb la quarta i última jornada. On la passaríem?
La passaríem a Estrasburg, que és la capital d'Alsàcia i la capital del Noel francès. Celebra 11 mercats nadalencs, tant als centres, als voltants de la preciosa catedral que té Estrasburg, com a la zona de la Petite France, que també és una zona molt pintoresca, amb canals, que podeu navegar amb els bató, que ja van per Estrasburg.
Els vaixells.
Els vaixells, sí. Llavors, aquí, d'Estrasburg destaca el mercat del Christkindlesmarkt de la Place Broglie, que és un dels més antics d'Europa, fundat el 1570.
Doncs avui al Viatge Bé hem estrenat aquesta secció de mercats de Nadal de la temporada 2023. Ho hem fet amb l'Helena Merín, fundadora del blog Mochileros de Viajes, però sobretot la creadora de mercadillosdenavidad.com, un portal, Helena, que aquests dies suposo que té moltíssimes visites, no?
De moltes visites, també per Instagram, moltes preguntes, de recomanacions, i jo també aprenc, eh?
Doncs no. Els oients que aprofitin i que ja que tenim aquí, si tenen algun dubte, que contactin directament amb tu i si volen fer-te alguna pregunta molt concreta, doncs suposo que no hi ha cap mena de problema, oi?
Cap problema, encantada de respondre.
Doncs, Helena, ens quedem amb tota aquesta ruta per Alsàcia, eh? Anirem agafant el calendari i mirant quin és el que ens va bé, depenent de les vacances que tinguem, i t'esperem en uns dies amb una nova ruta.
Molt bé, gràcies per acollir-me.
Ens veiem d'aquí uns dies, que vagi molt bé. Adéu. Fins aquí el viatge bé d'aquest diumenge que ens ha portat a Roses, Igualada i Alsàcia. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica i no deixeu la maleta gaire lluny perquè, tot i que la setmana vinent descansarem, ens retrobem el proper dissabte 18 de novembre a les 3:03 de la tarda per tornar a marxar de viatge. Recordeu, la cita serà el proper dissabte 18 de novembre perquè la setmana entrant farem vacances. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.